Les 10:50, per tant, 10 minuts fins a les 11, quan en Pepo agafarà les regnes del programa, les 5:50, si mos esteu escoltant, en el torn de tarda, i seguim endavant amb el de Farafar d'avui. Estem molt contents perquè demà de tarda, qui vulgui podrà gaudir de la presentació d'un llibre escrit aquí es pot dir pràcticament entre els freus, entre Eivissa i Formentera, en aquest cas, però no eivissenc, que molt vinculat al món de les arts escèniques i de la cultura pitiusa, que treballa aquí al Consell Insular de Formentera. El llibre es diu Relats des del precipici, i qui el presentarà, doncs, és el propi autor, en Borja Molla Castillo. Demà, a la Biblioteca Municipal, aquí de vora, la Maria Vian Gómez, a partir de les 7:30. Qui li farà d'anfitrió és en Miquel Costa, en Miquel Costa de la Mola, i qui n'ha set l'editor és en Miquel Costa d'Eivissa. Molt bon dia, Borja.
Molt bon dia, Anat.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí. Són 11 històries, cadascuna amb la seva pròpia veu i atmosfera. Com s'aconsegueix això? Perquè el llibre és un llibre de narracions, no són històries molt llargues, clarament, però pel tamany del llibre es veu. Com aconsegueixes una atmosfera pròpia amb històries de 10, 12 pàgines?
Bueno, per començar vull dir que és un, això, com tu dius, 11 relats breus que parlen del moment dels moments complicats que tenim els éssers humans, no? Que és, que és això que dic de relats del precipici, no? Perquè són els moments en què que naltros, i aquí incloc els meus personatges, han de prendre una decisió, no? I sempre estem a la vora del precipici. I això ve, bueno, ve de moltes raons. Jo m'agrada la filosofia, m'agrada també, bueno, intent ser humà, simplement. I clar, són temes, són diferents, alguns són més realistes, altres més fantasiosos, però sempre estan centrats en l'element humà i parlen sobre la pèrdua, el desamor, la redempció i tot allò que ens fa humans. I això són relats que el primer crec que vaig escriure fa 10 anys, i l'últim va ser un parell de mesos, i cadascun té la seva idiosincràsia i, bueno, i una mica cadascú parla d'algun tema en concret, però sempre amb això, intentant esbrinar com som, no?, a través dels meus personatges aquí.
Ha escrit durant un període de 10 anys.
Sí.
Tu no tens res a veure, segurament, amb Borja d'ara, amb Borja de 2015.
No, però sí que tenim alguna cosa en comú, i a lo millor també ho puc tenir, per exemple, amb tu, no? Que és que som éssers humans. Jo crec que fa 10 anys, ara tinc 38, doncs 28 ja coneixia què és el desamor, i també ho vaig saber a posteriori, també la pèrdua d'algú que estimava molt, o també la redempció, la culpa d'haver fet o de no haver fet això. Per tant, com aquest, el tema principal és l'elecció i la responsabilitat que tenim, no? Perquè és molt difícil escollir, no? Perquè és un acte de responsabilitat tan gran que ens fa por, no? Inclús el no escollir. I per tant, he canviat, sí, tinc una mica més de canes, alguna cosa així, però tinc els mateixos somnis i també pors que fa 10 anys.
No, clar, em refereixo perquè 10 anys per la vida d'un escriptor sovint és un temps llarg, no? Sí. O sigui, els escriptors diuen normalment, no, ostres, tu, doncs jo fa 20 anys el que escrivia, ara no ho puc ni llegir, no? En canvi, doncs, tu has anat amb paciència, doncs. I m'interessa molt aquesta idea que dius, doncs, de lliure albir, no? El que es coneix com lliure albedrío, no? I la nostra relació amb les decisions que tenim la llibertat de prendre, no?
Sí, és que això diu, ho deia Kierkegaard, que diu, el que un tem a la vora del precipici no és caure, sinó tenir la possibilitat de saltar, de caure. És a dir, i és això el que tots ells en comú, en diferents temàtiques, personatges, inclús temps històric, han de fer front a aquesta elecció. I clar, és bastant complicat estar en aquesta part, però bueno, jo crec que és l'única cosa que es defineixen. I jo sempre dic que els meus personatges poden ser uns desgraciats, no? Però crec que més val un desgraciat que intenta canviar les coses encara que no li vagi bé, que no fer res. I és aquesta la filosofia i, bueno, més o menys.
Estan impregnades, com deies, t'agrada la filosofia, el pensament. Soren Kierkegaard és, bueno, ja, és el pare de l'existencialisme al segle XX, des de Copenhague, molt vinculat amb una idea, doncs, del cristianisme molt concreta. Ell mateix va viure el desamor, va decidir no casar-se, va gairebé deixar la dona a l'altar. És un referent per tu a nivell, doncs, de vida i de pensament i del que has pogut traslladar a les pàgines?
Sí, totalment. Jo sóc considero fill de l'existencialisme. Jo, per exemple, bueno, ell que es considera el primer, encara que no es considerava, després va venir Heidegger, Martin Heidegger, que és el que proposa la idea de que els éssers humans estan llançats a l'existència. Això vol dir que no hi ha cap excusa, no tenim el Déu que va matar Nietzsche, que va dir que ara la nostra responsabilitat és només nostra quan naixem. I després Sartre també ho va filar una mica. És aquesta filosofia que a mi m'agrada, no? De fins a quin punt podem canviar les coses i si no les canviem, per què i per què no. I això lliga també amb un filòsof que és molt actual, que és el Byung-Chul Han, coreà, que aquest llibre també té aquesta filosofia de que l'epidèmia del segle XXI que tenim ara és l'excés de positivisme. I aquesta obra exigeix al lector que tingui una mirada més profunda, perquè jo volia que aquest llibre pesés a la prestatgeria. I parla tot aquest tema de que diu, per exemple, que ens fem majors sense envellir i coses aquestes. Pues és això, com tu dius, i finalitzant això, que l'existencialisme de que no tenim excuses i que l'elecció és la cosa que ens defineix, no el que hem fet o si som fills de, per exemple.
I aquesta narrativa breu, no? Aquests relats breus, quin estil té? Hi ha diàleg? És una tercera persona omniscient que tot ho veu, que tot ho sap? Hi ha primeres persones? Com va?
Jo dic, com deia Cortázar, que ell jugava i jo també. Hi ha diferents de temàtiques, perquè jo tinc una cosa que potser és bona o no, que és que jo em canso ràpidament de l'estil. El primer, el Pou, és molt de Raymond Carver, que és un dels més que estimo, però després ja tinc Habitació Blau Compartit, que és molt, diuen, de molt de Cortázar. I després, per exemple, hi ha un relat, que és En què pensen els artillers, que és una carta que fa un artiller a la Primera Guerra Mundial, o fins i tot un que veig que agrada molt, que diu La Guerra de les Espècies, és un acte diguem-ne institucional, podria ser com l'Ajuntament, que és un acte on recull una reunió que fa mil anys després tots els éssers que han adquirit consciència per mitjà d'un meteorit i que la reuneixen el nostre representant de l'espècie humana, més el representant de l'espècie d'una mosca, dels insectes, el lleó dels animals i un roure dels
els arbres.
Sí, què passaria si adquirissin consciència? I vaig fer com un acte de com poden convivir aquestes espècies i quina responsabilitat nostra hem tingut i si tenim credibilitat.
Passes del realisme brut de Carver a la ciència-ficció, per tant, tampoc et cases amb cap gènere, no?
No, a mi m'agrada, bueno, també m'agrada la ciència-ficció Asimov, ara, per exemple, la trilogia de Fundació que vaig llegir fa poc, i a mi és que m'agrada, bueno, soc un gran lector, i per tant jo crec que tot té coses bones i interessants, i jo crec que també així un també aprèn, i és a través d'això. I després hi havia un altre, que és Casa de Sus, que és directament un diàleg entre dues persones. Així que sí, jo molt content de poder jugar, com havia dit abans.
Com et vas aficionar a la lectura, Borja? Perquè tothom sap que un escriptor ha de ser un bon lector abans i que la lectura és la primera forma d'escriure.
Jo recordo que la meva mare, ha sigut i és una bona lectora, i la que s'ha sempre hagut llibres. I jo recordo que, bueno, va fer començar a llegir per aprendre la llengua, evidentment, i després, bueno, dels llibres que tenia la meva mare, pues que tenia, pues, clàssics de Stevenson, La Isla del Tesoro, Sherlock Holmes, també li agradava Stephen King, que també soc molt fan, pues una mica d'una llibreria que té amb tota una mena i diferents llibres, pues no havia cap altra forma d'escapar. És a dir, jo moltes vegades quan dic que això passa també amb la lectura, no és que jo escriure, és que me veig obligat per una força misteriosa, pues igual, no sé per què llegeixo o escriure, és perquè ho he de fer, saps? Com si fos quasi un addicte, no?
O sigui, comences a llegir de petit a través de la teva mare, t'hi aficiona i escriure, dius que tens 38 anys, tu encara ets fill de la vida anterior al mòbil i a les xarxes socials, et va enganxar així i així. No sé, escrivies un diari, t'escrivies, tenies relacions epistolars amb gent que havies... No sé si vas créixer tota la vida a Eivissa.
Sí.
Sí, ets eivissenc, sí. Que si, ja que sé, coneixies gent a l'estiu i després escrivies cartes, com vas començar a escriure?
Jo recordo que era també al col·legi, que començava a escriure, imitava coses que jo veia. I després, bueno, és que es va unir també la lectura, però bueno, l'escriptura era com, bueno, era com un hobby. I després sí que és veritat que vaig començar a llegir, i sé que fa... Bueno, vas guanyar un premi de batxillerat, però bueno, és l'única cosa que vaig fer així en sèrio. I després sí que vas estar molt de temps que escrivia alguna cosa, però era molt, molt per mi. No m'ho prendia com una... No m'ho prenia com un ofici, sinó perquè sí. I jo fa molts anys tenia amb un amic una companyia de teatre a Eivissa que escrivíem les nostres obres de teatre, però després, bueno, la vida, pues, cap a un costat i l'altre per l'altre costat, i bueno, també estudiava a Barcelona, i ara després que estic aquí ja fa molts anys, que vaig tornar de Barcelona, pues, la gran pregunta que faig és no per què, sinó per què no. I volia intentar, i aquest és el primer llibre de moltes coses que ja tinc escrites.
Tens moltes coses escrites.
Sí, des de teatre i bueno, també alguna novel·la i sobretot relats, que jo crec que és un gènere que no s'utilitza tant o no és tan ben vist, o bueno, a lo millor no és talment així, però sí que no és tan exitós com una novel·la o de misteri.
En català hi ha una gran tradició, des de Pedrolo fins a Pàmies, sí, o Monzó, o Calders...
I Mercè Rodoreda també.
Mercè Rodoreda, entre d'altres. I en anglès doncs, també tenim... Doncs, hi ha un gran èxit, o sigui, és un gènere... Fins i tot els novel·listes et diuen no, a mi m'agradaria poder escriure un relat de 15 pàgines i no haver d'escriure una novel·la de 200, no?
Exacte.
No? Des de Carver, Chiver, Chekhov, Rússia o qualsevol altre, tu t'agrada el relat, el món que es pot construir amb 10, 15, 25 pàgines, com feien Saul Bellow o qualsevol altre.
Sí, no sé si és perquè sóc una mica... bueno, no sé, jo crec que el relat, ja t'he dit, és una cosa que no escull jo, sembla que és el relat que me diu que escrigui. I jo el que m'agrada del relat és que canvies molt de personatges, de temps, pots jugar molt, encara que sigui un format molt petit. El que passa és que té una cosa que deia també Cortázar, que diu que una novel·la guanya el lector per punts, però per un relat és per knockout, no? Perquè també no és tan difícil, té una estructura. Però jo sí que es pot jugar, es pot sintetitzar, es pot fer moltes coses i transmetre, i no cal una novel·la de 300 pàgines, però no sé, jo em trobo còmode i jo espero que on s'arrelen diferents temàtiques, estil, la gent també li agradi.
Com escrius, Borja? Com i quan? Necessites silenci? Necessites una llumeta? Tens un lloc concret? Pots escriure a qualsevol banda? Ets maniàtic? Com ho fas?
Jo ara sí que m'he proposat a prendre-m'ho més en sèrio. Bueno, tinc aquí en el llibre surt una pàgina web, és a dir, que aniré fent coses també, i inclús semanals. Jo el que faig normalment és que primer prenem-ho com un ofici, però fins ara és el temps que jo tenia disponible, que era sobretot a les nits. Jo sempre em poso música instrumental, molt fluixeta, només per acompanyar, i jo tinc, bueno, una sala, un petit dormitori i
escrius a nits, perquè tu treballes aquí al Consell i agafes la barca a les 6:30, deies fora de...
Sí.
Això implica que t'has de llevar a les 5:30, a fer-te una dutxa, o a les 6,
Sí, la vida...
Què dorms? 5 hores? 4?
No, jo intento dormir a les 11, de 11 a 6.
Llavors escrius això com de 9 a 11, 8 a 11, al vespre.
Sí, sí.
Si deixes de mirar el futbol, deixes d'anar a fer canyes amb els amics, escrius.
Sí, sí, ara sí. Sí, sí, és el que faig i, bueno, però sobretot, si tinc algun projecte, pues acabar-ho, començar i acabar. I però no té res més, jo sempre poso música, està evidentment en silenci, però jo també faig un treball durant el dia que és recollir notes, polir, i després és com un ofici, és a dir, com un treball més.
Doncs ja ho sabeu, aquí en Borja Molla Castillo ens explica doncs, aquí al rerefons i tot el que queda doncs, fora doncs, la nostra visió del front del seu primer llibre, aquests relats des del precipici, que presentarà demà a les 7:30 a la biblioteca. El podeu comprar ja en les llibreries doncs, d'Eivissa i Formentera, suposo que alguna altra banda també, i suposo doncs, que online també es pot poder comprar.
Encara no.
Encara no,
però estem en procés.
En procés, està editat per Miquel Costa Editors i el presentarà en Miquel Costa, el nostre col·laborador, l'agitador cultural, que ve baixades a la Mola doncs, a presentar-lo. En paraules teves, i aquí doncs, poses les expectatives molt altes, són relats del precipici, és un viatge literari que mos farà qüestionar la nostra pròpia realitat.
Sí, és que és com... Jo sempre faig la broma, no?, que és el que la gent demana al carrer ara, no?, un poc d'existencialisme. Sí, jo convido la gent que si demà vol venir, que ho farem en un format d'entrevista informal.
Ah, molt bé.
Inclús si el públic vol participar, però és això, jo sé que és... No només és acostar-se a venir a una presentació del llibre, sinó és també... venia a la vora del precipici, perquè, clar, parlem temes existencials, com hem dit, sobre tot això, i al final això, jo sempre dic que és com un mirall, no? Un ho el pot llegir, s'ho pot passar bé, però, bueno, que ja aviso que potser li deixin moltes preguntes i que, bueno, que el que he dit, que no tot és positivisme, i aquest llibre pretén ser com una mica de recordatori de que som humans i que tenim les nostres coses i per suposat que algun dia no hi serem.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí, Borja. Que sigui un èxit demà la presentació i que sigui un èxit doncs, la teva carrera literària. Vols consagrar la teva vida a aquesta disciplina, a aquest art?
Bueno, jo sé que és molt complicat, però bueno, jo si jo escric un llibre i algú me diu, escolta, m'ha agradat o m'ha fet reflexionar, amb això ja en té cap prou.
Bueno, anem amb Lucha de Gigantes, en aquest cas a Nacha Pop, perquè tal dia com avui moria als 51 anys, massa pronta, Antonio Vega, en aquest cas 2009, fa, doncs això, 16 anys que va morir. Tornem de seguida. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.